COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 5 de febrer, el dia en què es commemora el Dia de l'Internet Segur i també el dia en què un informe d'UNICEF ens diu que almenys dos nens i nenes de cada classe al nostre país, atenció, pateixen assetjament escolar o violència. Una situació afavorida per l'entorn digital actual i la violència a internet. Segons l'estudi, un de cada 5 nens i una de cada 7 nenes d'entre 12 i 16 anys estan implicats en algun cas de ciberassetjament. També posen de manifest les dades en el Dia d'Internet Segur que un 30% dels pares, mares, adults al voltant de menors no sabem què fan ells i elles a la xarxa. Dades que ens han de fer reflexionar perquè tots, petits i grans, hem d'aprendre a moure'ns a internet de manera segura. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Parlarem avui amb la cineasta i documentalista Alba Sotorra, que aquesta tarda presenta a Reus el seu darrer projecte, Comandant Ariane. Ho farà al Centre de la Imatge Mas Iglesias. A partir de la una hem d'agafar avui la Nacional 240, molt atents al que ens ha d'explicar la Leida Martí, que obre portes del seu vestidor al programa, amb una notícia important. I a partir de 2:15, torna el nostre sibarita, l'Albert Rosa, amb un passot al braç avui. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al nostre WhatsApp, 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis, temps i trànsit. La previsió des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Carolina Pons, molt bon dia.
Bon dia. Avui cels poc ennuvolats en general o fins i tot serens. Pujaran les temperatures, veurem 20 graus a Tortosa, 17 a Reus, 16 a Gandesa i 15 al Vendrell i Tarragona, quan a les mínimes s'arribarà als 3 graus a Reus, també al Vendrell, 4 graus a Tarragona, 7 a Gandesa i 8 a Tortosa. Bufarà vent de component oest fluix que ens acompanyarà durant tota la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Carolina. De fet, les ratxes de vent registrades aquest cap de setmana, avui sabem, són les més fortes, atenció, dels darrers 10 anys a Catalunya. Hi ha hagut ventades superiors als 120 km per hora en punts de les Terres de l'Ebre, també a l'Alt Empordà i en punts elevats del Pirineu. Les ratxes de vent més importants dissabte es van registrar al sud de Tarragona. L'estació de Mas de Barberans va registrar, atenció, 136 km hora, la més forta dels darrers 12 anys en aquest punt del Montsià des del 8 de març de 2017. L'estació de Benissanet a la Ribera d'Ebre també va mesurar més de 100 km, la seva ventada més forta en els darrers 6 anys. Amposta es van arribar als 106 km per hora, és la ratxa més elevada registrada des de 2013. Pel que fa al trànsit, aquesta hora està tallada a l'alçada de Reus, la carretera TV-7211, tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa. Un motorista ha perdut la vida en aquest accident.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, 12 i 25, entrem en matèria. El govern central assegura que el segellament dels pous del magatzem de gas submarí del Castor s'ha de fer de manera immediata i que és una operació tècnicament complexa, però sense riscos. Ho ha dit en una visita al Delta aquest dilluns la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera.
No, yo creo que sellar los pozos no tienen riesgos. Es una operación técnicamente compleja, pero no tienen riesgos. Si se hace bien, evidentemente. Otra cosa es el desmantelamiento de todas las instalaciones y de todas las infraestructuras submarinas y superficiales. Y eso, pues, hay que ver hasta dónde o hasta dónde en la parte submarina basta con el taponamiento definitivo en lugar de desmontar lo que hay y de qué manera se pueden ir secuenciando las distintas fases y se puede ir cubriendo todo ese proceso con cuidado. Y en estos momentos lo que tenemos claro es que hay que acometer cuanto antes ese taponamiento definitivo.
Per altra banda, Rivera ha admès també que els serveis jurídics de l'Estat continuen estudiant si l'exconcessionària del Castor, filial de l'empresa ACS de Florentino Pérez, té responsabilitats jurídiques en la fallida del projecte. La ministra per la Transició Ecològica assumeix que les reclamacions dels bancs per la indemnització es resoldran als jutjats.
És un projecte, añadiría, desgraciado, evidentemente, que tiene más de 20 años de historia a sus espaldas. Y deshacer 20 años de historia no es tan sencillo cuando ha habido tantos actores y tantos niveles de intervención jurídica a lo largo del tiempo. Pero evidentemente pues hay que ver exactamente cómo están las cosas. Hay que decir que probablemente toda la operación financiera con el Banco Europeo de Inversiones pues explica parte de las cuestiones que hemos ido viendo y dificulta toda la línea jurídica de recuperación de costes.
Ens quedem a la zona, ens quedem al Delta. Avui sabem que la població hivernal d'ocells aquàtics del Delta de l'Ebre s'ha tornat a mantenir aquest any per sobre de la mitjana de referència, que és l'etapa 2005-2010, quan els arrossars es mantenien inundats durant l'hivern com a mesura agroambiental. Per frenar la plaga del caragol maçana i sense el suport econòmic europeu, la inundació dels arrossars durant l'hivern s'ha reduït al 40% i fins l'any passat els cens d'aus aquàtiques durant l'hivern havien anat caient. Aquest any s'han registrat 238.716 exemplars. Això és un 5% per sobre de la mitjana de referència, però també un 2% menys que l'any passat. Durant aquest hivern s'han pogut veure espècies amenaçades dels grups anteriors, com 6 exemplars d'ànec capblanc, 4 individus de morell xocolater i 2 de fotges, per exemple. També s'han albirat espècies que només apareixen en hiverns freds al nord i al centre d'Europa, com l'èider i el morell d'ulls grocs. A més, com ha apuntat el tècnic del Parc Natural del Delta, el Toni Curcó, a falta encara de registres a més llarg termini, es comencen a detectar alguns exemplars d'espècies que emigraven a l'Àfrica durant l'hivern, però que ara es queden a hivernar al Delta. Això és conseqüència del canvi climàtic.
Aquelles espècies que depenen més dels arrossars, sobretot si estan inundats, que enguany ha estat un 40% només, veiem que tenen una repercussió molt negativa. Aquestes espècies han patit davallades molt importants. És difícil de dir des d'una base científica, perquè necessitem registres molt més llargs. El que sí que es pot dir és que algunes espècies que aquí es reproduïen i que només eren estrictament estival i migraven, ara sembla que siguin més freqüents. Per exemple, el martinet ros, que és un ardell que menja els arrossars durant l'època reproductora, cada any pràcticament observem, igual que el martinet menut, alguns anys l'agro roig. O sigui, aquestes espècies sí que observem que en lloc de migrar, el que fan alguns exemplars, poquets, molt poquets, se queden aquí durant tot l'hivern.
Tots i 29, canviem de qüestió per implana judicial. L'Audiència de Tarragona ha reobert la causa per la mort en estranyes circumstàncies d'un home a l'Hospital Joan 23 a l'agost de 2017. La víctima era un jove de 30 anys, de nacionalitat marroquina, estava ingressat al centre en estat de coma i sense mobilitat. Va morir per asfíxia. Després de la investigació, el jutjat va decretar el sobreseïment provisional per falta d'un autoconegut i la dificultat d'accedir a les antenes de telefonia en el marge horari en què va passar tot plegat, una feina que podia resultar molt feixuga. L'acusació particular va presentar recurs i ara la causa tornarà a ser investigada pel jutjat. I no deixem els jutjats perquè els dos guàrdies civils que haurien resultat lesionats durant la jornada de l'1 d'octubre a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, declaraven aquest dilluns per videoconferència davant el jutge. El jutjat d'instrucció número 1 de Reus investiga 3 veïns del municipi per atemptat i lesions als agents. Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el col·lectiu d'advocats voluntaris, els guàrdies civils van ratificar la seva declaració de l'atestat i han relatat com va anar tot plegat. Segons la seva versió, els agents haurien patit danys a un canell i l'altre als dits per part dels investigats. La fase d'instrucció està pràcticament acabada després que ja hagin passat pel jutjat dels guàrdies civils i els tres veïns investigats que al novembre es van negar a declarar davant la jutgessa que porta el cas. Els advocats voluntaris de l'1 d'octubre demanen l'arxivament de la causa. I avui sabem que la Generalitat ha apartat provisionalment l'interventor de Vilaseca per una possible falta greu. Tot plegat podria tenir la causa en un endarreriment de l'activitat de les accions municipals vinculades al seu departament. S'estima que l'interventor podria quedar suspès per un període de mig any i caldrà, per tant, nomenar un substitut. Des de l'Ajuntament de Vilaseca rebutgen fer valoracions per evitar interferir en el procediment. Plana Política, Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT han tornat a registrar una petició a la mesa del Congrés dels Diputats perquè es creï una comissió d'investigació a l'entorn dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. Ho fan després que la comissió que sí es fa al Parlament de Catalunya, el secretari de la Mesquita de Ripoll, hagi dit que la policia va preguntar fins a tres vegades per l'imam, presumpte cervell dels atemptats, abans dels atacs. A petició de tots dos partits, recorden la denegació al març de l'any passat i lamenten que tampoc se'ls hagi contestat les preguntes sobre els vincles de l'imam amb el CNI i les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En successos, una dona de 92 anys ha mort aquest dilluns en un incendi a casa seva, al carrer Major d'Arnes, a la Terra Alta. En arribar a l'indret, els efectius d'emergències van poder accedir a l'interior de la casa i van localitzar una de les habitacions, el cos sense vida de la dona, també d'un gos, d'un animal de companyia. Fonts properes a la investigació han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que l'incendi s'hauria originat probablement per una deflagració de l'estufa de llenya que tenien a la casa on residia la dona amb el seu marit i també una neboda. Segons les mateixes fonts, en el moment dels fets, la neboda era a la casa i va sortir, de fet, demanant ajuda. L'incendi ha cremat totalment el menjador i la resta de la casa ha quedat afectada pel fum. L'immoble, però, no ha patit danys estructurals. I atenció a aquesta. Ha detingut un treballador d'una empresa de missatgeria per vendre 225 butlletes robades de la grossa de l'empresa. Tenien un valor de 2.250 euros i les va intentar vendre a Santa Bàrbara. Diverses persones van denunciar a la comissaria d'Amposta que no havien pogut cobrar el reintegrament de les butlletes de la loteria de Cap d'Any perquè els lectors de les màquines les consideraven com a nules. Loteries de Catalunya va informar que dos paquets amb butlletes de diverses persones havien intentat cobrar sense èxit i havien estat denunciats com a perduts per una empresa de missatgeria. El detingut, suposadament, hauria robat aquests dos paquets de butlletes a un company de l'empresa. Amb això hem arribat a les 12:33. Avui també els expliquem que els treballadors del Reus Deportiu podrien denunciar al club si no cobren les nòmines. Fa, atenció, 5 mesos que no cobren i diuen que la situació és crítica. Des de la nova propietat del club demanen temps, però els treballadors estan disposats a portar el cas als jutjats si no es resol aviat. Mentre el nou propietari, Clifton Onolfo, diu que hi haurà canvis en la directiva. No aclareix això sí que passarà amb el cost tècnic i diu que pretén invertir entre 30 i 50 milions al projecte. Això ho va assegurar a la nova ràdio. De moment, tot a l'aire. La xifra del matí la llegim avui al Tarragona Digital. Són els, atenció, prop de 170 cotxes que cada any s'abandonen a la via pública al Vendrell. La policia local ha detectat un important increment en els darrers dos anys i ho atribueixen a la millora de l'economia. Al 2018, al Vendrell es van obrir 166 expedients per abandonar cotxes al carrer. Primer, comproven que no hagi estat robat. S'envia una notificació al titular perquè el retiri en 15 dies i si no us fa, es dona l'opció a que la policia se'n faci càrrec sense cap tipus de cost. Si en dos mesos no reben resposta del propietari, retiren del vehicle del carrer. Parlem ara també de mobilitat, però elèctrica. L'Ajuntament de Reus posa en marxa un pla estratègic per promoure l'ús de vehicles d'aquest tipus a la ciutat. El pla té tres eixos. D'entrada, instal·lar més estacions de recàrrega. Ara n'hi ha 14 i se'n posaran 5 més. Segon eix, implantar zones de baixa emissió, només per a cotxes no contaminants, i també habilitar al centre zones d'estacionament per a cotxes endollables, que tindran aparcament gratuït mentre s'estiguin carregant. El tercer eix d'aquest pla, establir restriccions de circulació per als vehicles contaminants. A banda, l'Ajuntament recorda que ja en marxa el projecte de cotxes compartits a nivell municipal, està en procés de licitació, i en dos mesos podrien estar circulant dins aquest pla 8 cotxes i 2 furgonetes elèctriques. Seguim al Baix Camp. L'aeroport de Reus ha recuperat aquest mes de febrer l'operativa de vols charter amb destinació a les Illes Balears. Es tracta de les connexions amb Maó, que reprenen dues setmanes abans, que ho van fer l'any passat, i també a Eivissa. D'aquesta manera, l'aeroport amplia l'oferta de destinacions al mateix temps que posa les instal·lacions a disposició de viatges d'interès social. L'any passat es van fer 22 vols amb destinació a Menorca durant els prop de 3 mesos en què es va posar en marxa aquesta operativa duta a terme per la companyia Air Nostrum. Amb aquests vols setmanals, l'aeroport amplia el nombre d'enllaços abans de l'inici de la temporada estival. I una bona notícia en plana cultural. Avui arrenca la 6a edició del cicle Grans Mestres al Teatre Fortuny de Reus. Ho fan amb Montse Guallar en una nova versió d'Electra. La programació del cicle d'enguany incideix en el concepte de gènere i reivindica el paper de la dona a la societat. Avui el cicle, com els dèiem, s'estrena amb Electra, amb Montse Guallar sobre l'escenari. La següent cita serà al març, amb Mariana i Germa, dos personatges de Federico García Lorca, interpretats per l'actriu Mercè Sampietro. I a l'abril serà el torn de Romeu i Julieta, amb Marta Marco i Ernest Villegas. Al maig, Àngels Gonyalons donarà vida a Amb D de dona, elles són les que mouen el món, i tancarà aquest cicle al mes d'octubre Enric Major amb La nit en què dèiem Chekhov. També tancarà el cicle una revisió de Don Joan amb Joan Carreras.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hem d'acabar aquesta repassada informativa repassant les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui un ataque con purines, cierra el juzgado de Valls. Al Reus Digital destaquen que Onolfo anuncia canvis en la direcció esportiva del Reus. I al Tarragona Digital llegim avui que el Vaticà va investigar dos capellans de Tarragona per presumptes casos de pederàstia. Al diari Més diuen els treballadors del Reus amenacen en denunciar el club si no cobren. I al Tarragona 21, destacat a aquesta hora, declaren als jutjats els guàrdies civils que haurien resultat lesionats l'1 d'octubre a Mont-roig del Camp. Són les 12:37. Ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La actualidad política de la jornada. Las noticias sociales que más te interesan. El entretenimiento más fresco y actual en 13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
دمی از صفحه چاره بود در کچککی لکودر احاتی رواندن نزی که من جی املی.
Avui a les 7 de la tarda al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus tenen l'oportunitat de conèixer més de prop això que escolten ara. És Commander Arián, Comandant Arián, la darrera pel·lícula documental de la reusenca Alba Sotorra. Ella serà aquesta tarda a Mas Iglesias per explicar més coses, però aquí al programa en volíem fer avui un petit tastet i per això tenim a l'Alba a l'altra banda del telèfon. Alba, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns una mica, n'hem parlat aquí al programa d'aquest projecte de Comandant Arian, però posa'ns en situació amb aquesta pel·lícula perquè ens transportes fins a Síria, veritat? Per aquells que no coneguin, sí. Situa'ns una mica.
Sí, sí, sí. Aquesta pel·lícula és una, sempre dic que és el projecte més intens que, més intens que he fet mai, perquè he estat durant més de 3 anys seguint la vida de la comandant Arian, que és una de les comandants de les unitats de protecció de les dones, que són un exèrcit de dones que es va formar a Síria per defensar el seu territori, els seus pobles i sobretot a les dones de la violència dels grups extremistes que estaven doncs, fent-se forts a la zona arrel de la guerra. I amb el buit de poder que havia deixat a la guerra, s'havien quedat en aquella zona del nord de Síria, una zona kurda, que es diu Rojava, havien quedat desprotegits. Per tant, elles s'armen per defensar-se, però no només per defensar-se, i aquí és l'interessant. Elles s'armen perquè volen canviar radicalment les estructures socials i polítiques d'aquell territori, que és un territori molt patriarcal. És a dir, que el que volen és construir un espai que sigui d'igualtat per homes i dones. Sí. I per això a mi m'interessa tant el que estan fent i decideixo anar fins allà i explicar aquesta història a partir de la història d'una d'aquestes dones.
Clar. Has dit ara que és el teu projecte probablement més intens, no? I és que tu vas viure l'experiència i el dia a dia amb elles durant mesos, no? Allò, càmera a l'espatlla i a viure la seva realitat.
Sí, sí. Al costat de l'Arian vaig passar a formar part del batalló que ella comandava i la vaig seguir a primera línia de guerra durant un bon temps. Després... Bueno, amb ella vam dure, ella la van ferir i llavors també la vaig seguir durant tot el procés de recuperació mentre estava ferida.
Clar. És una història totalment real, per tant, per aquells que la vagin a veure avui, per exemple, a les iglesies que tenen oportunitat, jo crec que és important el que expliques perquè tinc la sensació a vegades de que tenim tanta, suposadament, tanta informació que estem més desinformats i desconeixem la realitat de Síria, per exemple, no? Se'n parla molt, però...
Exacte, se'n parla molt de Síria. Jo crec que la persona que es vol informar, des dels mitjans de comunicació es pot trobar informació a nivell factual. El que el meu documental proposa és un acostament molt diferent a la informació que pot arribar més periodística, perquè és un acostament molt, molt personal que el que permet és fer un viatge amb una d'aquestes dones que la seva història, doncs, és molt representativa perquè és una història que és compartida per les milers de dones que estan allà lluitant. Però és un viatge en què realment, doncs, tal i com jo vaig poder formar part d'aquell batalló i viure i entendre, no només a un nivell intel·lectual, que està passant, sinó sobretot a un nivell emocional, doncs crec que la pel·lícula el que fa és, el que obre és una finestra en aquesta realitat tan íntima, que també és molt especial i molt desconeguda, que és la realitat de les dones de la guerra i com es viu la guerra des d'aquesta perspectiva femenina i feminista. I sí, crec que quan tens l'oportunitat de conèixer i compartir amb algú, no?, aquesta experiència tan, tan íntima, crec que això t'obre una porta a entendre aquella realitat des d'una perspectiva diferent i única, no?, perquè és com, crec que fa sentir el documental quan acaba que has estat allà al costat d'aquesta dona durant tot aquest temps i que has fet un viatge amb ella, no?, i això és... Crec que és el que el fa interessant.
Quants, d'entrada, tinc curiositat, com et vas topar amb aquesta història? Com et va arribar a tu, que després d'això et va fer decidir-te anar allà i rodar aquesta pel·lícula?
Jo vaig començar, durant el 2014, les unitats de defensa de les dones es van fer molt mediàtiques arrel d'una resistència a Kobane. L'estat islàmic va atacar una ciutat gran en aquell territori i després de que l'estat islàmic havia estat avançant sense trobar massa resistència en altres parts del territori de Síria, allà es van trobar una resistència inesperada. I aquesta resistència va ser liderada per les dones. Llavors, això a mi em va cridar molt l'atenció quan ho seguia pels mitjans i vaig sentir que com a dona i com a feminista i documentalista jo havia d'anar allà a documentar-ho i a conèixer-les. I me'n vaig anar cap allà. I després va ser un cop allà, just arribar, pocs dies després vaig conèixer la comandant Arian, i moltes altres dones vaig conèixer. Totes elles dignes de... No només d'una pel·lícula, de moltes pel·lícules.
Yeah.
I si vaig estar amb ella va ser per química, perquè ens vam sentir confiança l'una a l'altra i llavors vaig començar a seguir la seva història.
Quant temps vas estar allà, vivint allà, no?, fent el rodatge?
Doncs jo en total he fet 6 o 7 viatges ja, I el primer viatge d'investigació vaig estar-hi 2 mesos. Llavors vaig fer 3 viatges on s'ha fet el gruix del rodatge al llarg de 3 anys, de 2 mesos cada un. I després he fet una sèrie de viatges més curtets, de 2 o 3 setmanes, per doncs, necessitats de rodatge més petites que uh-huh. vaig tenir entre mig. Uh-huh. No sé, en totalitat que ha estat uns 10 mesos.
10 mesos. No sé, ho has dit en començar, a banda del que és la lluita en si, no? per sobreviure, suposo, en molts casos, hi ha aquest pas més enllà, no? Per dir, elles volen canviar la societat, i suposo que això fa, el pensar en el futur, no? Fa que no tinguin por en molts casos, no? De dir, doncs no, perquè estem lluitant per una causa que val més que tot això, no?
Clar, elles estan lluitant per construir el seu futur, perquè ara senten que elles no en formen part del... O sigui, ara mateix ja sí, no? Però quan comença aquesta lluita, la dona allà sent que no té veu ni vot a nivell social, que no té veu ni vot a nivell polític, que no està representada a nivell cultural tampoc, i aquesta idea d'aquest projecte polític que tenen, que es diu el confederalisme democràtic, que té 3 pilars, no? És la idea de la igualtat entre homes i dones, del feminisme, la idea de l'ecologia i la idea de la democràcia radical i directa, que està basada en assemblea, en l'assemblea. Això no s'ho inventen elles en aquest moment, no? Yeah. Aquestes idees ja feia anys que es cultivaven, perquè el poble kurd és un poble que viu oprimit des de fa dècades, i ja sabem que és la nació sense estat més gran del món, són més de 40 milions de persones, que viuen entre Turquia, Síria, l'Iran i l'Iraq. I en tots aquests territoris, a partir de la clandestinitat, s'han anat forjant unes idees per la necessitat que surt. Quan estàs oprimit, és necessari imaginar un altre món possible on tu i la resta hi pugueu conviure. Llavors, a partir d'aquestes idees sorgeix el model que ja estan ara implementant allà, que és un model inclusiu, que no és nacionalista, perquè no és només pels kurds, sinó que és un model que ara mateix acull a comunitats i pobles de diferents ètnies, perquè en aquell territori hi ha kurdes, però també hi ha dones àrabs, hi ha yazidis, hi ha armènies, hi ha assíries, i doncs el que estan construint és un espai on totes hi puguin, totes i tots, i puguin uh-huh. conviure amb justícia, amb igualtat, amb llibertat.
Mm, sí, sí. No sé, llegia alguna entrevista teva explicant, no, de com va ser el rodatge, i deies que hi va haver moments que vas passar por perquè hi havia bales allà, no? Vull dir, no estaves de... No? No va ser un rodatge plàcid, però que elles et transmetien molta tranquil·litat. Com va ser això, Alba?
Sí, jo crec que... O sigui, jo no m'hagués ficat mai en una guerra dins d'un exèrcit regular o d'un exèrcit que no és per mi, em sembla, o sigui, no hagués tingut, i no ja per por, sinó per principis.
Yeah.
Però en aquest cas, jo quan entro amb aquest desdalló, realment sento, o sigui, per una banda sento que hi ha un suport emocional i de sororitat molt gran, perquè jo amb elles em sento no només acompanyada a nivell emocional i cuidada, sinó que em sento que a nivell d'ideals i de principis, doncs pensem el mateix. Llavors això ja és un factor molt important a l'hora de sentir-se a gust en un espai. Després, en els moments, en les situacions de risc, sempre vaig estar amb dones, no només que estaven molt segures de si mateixes, sinó que sabien molt bé el que feien. I les dones no s'arrisquen si no cal. O sigui, les dones el que em feia sentir més segura d'estar amb elles era que jo sabia que per elles la meva seguretat era molt important, uh-huh. i que per davant de tot elles em protegirien. És a dir, que si la situació es complicava, i en algun moment que va passar, sempre m'ho van dir, em preguntaven, vols que et treiem d'aquí? Perquè això ara s'està complicant. I llavors, al final era jo qui decidia fins a quin grau em volia arriscar. Llavors, yeah. No, i a més, quan o sigui, en un tot i que estàvem a primera línia, és a dir, que estàvem a 500 metres d'estat islàmic, la guerra no és com ens la pinten a les pel·lícules, no és que estiguessin allí tot el rato disparant-se els uns als altres, al revés, o sigui, bàsicament el 95% del temps en aquest front el que hi ha és una situació d'espera i de és com de defensa, no?
Sí.
I en molt pocs casos vaig viure un moment de tensió, molt de tensió armada. Llavors, en aquests moments que això passava, com que és tan ràpid, tampoc tens temps per passar molta por.
Ja, suposo...
Estava molt pendent d'altres coses. Sí.
Suposo que de moltes coses potser em va ser conscient a posteriori, no? Fins i tot veient el que havia rodat, dient, ostres, no? En aquell moment és quan n'ets més conscient.
I tant, sí. Inclús a vegades el traduir coses que... quan ets allà no acabes d'entendre bé què està passant i després ho tradueixes i dius, ens estan rodejant, marxeu d'aquí que venen a 100. Dic, hòstia, si ho hagués entès, jo també hagués sortit corrent com els nois que surten corrent al principi de la pel·lícula.
Clar, clar, no, si ho hagués entès en aquell moment. Escolta, la pel·lícula Comandant Arian t'ha donat ja força alegries des de que es va estrenar. És un... Portes mesos amb això, nominació als Gaudí.
Hem viatjat moltíssim amb la pel·lícula. Ens vam tenir l'oportunitat d'estrenar a Hot Dogs, que és el festival de documentals més gran, que està a Canadà, i després hem estat a molts festivals a tots els continents, hem estat també al Parlament Europeu, vam tindre una projecció allà que va ser super emocionant perquè l'Ariane va poder des de via online, via Skype, fer parlar davant dels parlamentaris i bueno, la van aplaudir moltíssim. I després aquí també hem estat en cinemes, estem encara en cinemes des de principis de novembre, la gent segueix venint i omplint els cinemes, estem al Texas, a Barcelona, cada dijous, i encara ens demanen per tot arreu la pel·lícula per projectar-la. Avui estem a Reus,
sí.
I sí, això és molt bonic perquè al final el més important, o sigui, quan un fa i posa tant d'esforç i tanta energia en un projecte i després veus que arriba, no? I que la gent el vol veure i que agrada i que la gent diu i que el boca orella fa que més gent el vulgui veure, doncs sents que tots els riscos que has pres han valgut la pena.
Clar, la veritat és que m'alegra molt que em diguis això, no? Que encara es pot veure en cinemes, perquè, de fet, aquí, quan parlem de cine al programa, sempre reivindiquem, no? Aquestes, per exemple, sales com la de la Rambla de l'Art, de Cambrils, no? Que fan aquesta aposta també per cinema, per cinema documental, que no és fàcil, de vegades, trobar-lo fora, potser, de ciutats més grans, no? Avui tenim oportunitat a Reus, al Centre Mas Iglesias. Si no, es pot veure a través de Filmin, també, crec, Alba?
Exacte, la pel·lícula també està Filmin, a les plataformes Filmin i a Movistar.
A Movistar. Perfecte.
Movistar
Plus. Ja et dic, m'agrada sentir que em dius això perquè, home, jo crec que és molt necessari. Aquest cap de setmana passat justament teníem els Goya, no? L'entrega dels Goya i el documental, recordo el documental Gaza que va guanyar i els autors també reivindicaven una mica, no? Doncs la necessitat que la cultura, a través de la cultura, a través dels documentals es poden canviar coses, no? Jo crec que també heu mogut moltes consciències amb aquest comandant Arian, eh?
Sí. Sí, no, amb això estem molt... És que en el fons és això, crec que el rol del documentalista jo és el que sento, no? Jo sento una responsabilitat cap al món que em rodeja i sento, per una banda, la necessitat de viure i entendre què està passant al meu voltant per després poder-ho explicar, no? Poder-ho explicar des de la perspectiva que... Des de perspectives diferents.
Clar.
Que crec que això és el que dona la riquesa perquè ens ajuda, no? Com més punts de vista tens sobre un tema que tu no has vist en primera persona, més fàcil és per tu poder-ho entendre, identificar-te amb allò.
Clar. Hem volgut fer avui un tastet, com els dèiem, a les 7 de la tarda al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus. No sé, escolta, Alba, això de jugar a casa impacta una mica més, però és una mica més nerviosa o no?
No, jo tinc moltes ganes de compartir-la aquí, la pel·lícula, i que la veguin companys i companyes de Reus. Ja van venir molts amics de Reus a veure-la quan la vam estrenar el primer dia de tots a Barcelona. I ara avui doncs, podran vindre d'altres que no van tenir l'oportunitat de venir a Barcelona.
Uh-huh. I en què estàs treballant ara? Abans pots avançar alguna cosa? Perquè jo sé que no pots parar.
Sí, ara estic en un projecte molt bonic també, molt semblant i molt diferent alhora. És semblant perquè també la protagonista és una dona que admiro, una dona lluitadora, però diferent perquè això ho estic provant a casa, ho estic provant a Barcelona. Uh-huh. Jo visc a Barcelona.
Sí.
I és l'estic rodant a nivell de mitjans amb molts mitjans, perquè com que és un tipus de... Ella és, la protagonista és una pintora, per tant la part visual és molt important. Som un equip gran, tot de dones, rodant-lo, i doncs, ara estem en procés de rodatge amb la idea que l'any que ve el puguem estrenar. I tinc un altre projecte documental que torno a rodar a la zona del nord de Síria, perquè... Mira, m'he enganxat amb el territori d'allà i tinc moltes ganes de tornar-hi.
Mm-hmm. Doncs escolta, et seguirem la pista, convidada que des també per explicar-nos aquestes noves històries. Avui, com els dèiem, a les 7 a Mas Iglesias tenen oportunitat de saber més, de comandant Arian, de la mà de l'Alba Sotorra. Escolta, gràcies per apropar-nos a aquesta realitat, a aquesta història de dones i de llibertat i de valentia. Que vagi molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona. Avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Pública juguem Sense Endolls, jocs de rol en família, amb la Leire i l'Eduard Lócar. Famílies amb infants de 6 a 12 anys són benvingudes amb inscripció prèvia a la Biblioteca Pública de Tarragona. També a Tarragona, avui al CaixaForum, a les 7 de la tarda, a la recerca d'una altra Terra, una conferència en què faran un repàs als mètodes que ens permeten descobrir exoplanetes i ens descriuran les troballes més espectaculars. També a Tarragona, a les 7 de la tarda, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, conferència Les dones a l'exèrcit de la República. Serà amb Esther Gutiérrez, que contradiu la historiografia oficial que dona per fet que les dones van desaparèixer del front arran del decret de Largo Caballero a finals del 36. La xerrada forma part de la programació de les activitats que es porten a terme al voltant de la data del final de la Guerra Civil, el 15 de gener del 39, i que tenen per objectiu difondre la història. Avui, a les 7 de la tarda, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, les dones a l'exèrcit de la República. A Reus, a les 7 de la tarda, al Centre de Lectura s'inaugura l'exposició Escoltant els colors, obres dels usuaris de Villablanca, Grup Pere Mata, realitzades en col·laboració amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya dins el projecte Jonc a tocar, que proposa acostar la música sinfònica a persones amb discapacitat intel·lectual. També a Reus, a les 7 de la tarda, al Centre de la Imatge Mas Iglesias, avui Alba Sotorra presenta la seva darrera pel·lícula, Commander Ariane. I a Reus, a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny arrenca el cicle Grans Mestres, avui amb Montse Guallar i Electra. Acabarem a Valls, a les 6 de la tarda, a l'aula de cuina Valls Genera, pastisseria saludable amb Isabel Antúnez, de Un Punto Dulce. Receptes sense gluten, sense sucre i veganes. Dos minuts per arribar al punt de la una. Abans de deixar-los amb el butlletí, amb els serveis informatius, el recordo aquesta informació de trànsit. Calçada tallada ara mateix a la TV-7211 a Reus, tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. Un motorista ha perdut la vida en aquest accident a la carretera entre Reus i Constantí. Com fem cada dia, arribarem al punt de la una amb música. La nostra cançó del dia és aquesta que escoltaran ara, perquè tal dia com avui de 1980, fa 39 anys, el nostre país era el número 1.
Al silencio llorando cada atardecer, háblame de ti.
Número 1, Los Pecos, tal dia com avui, un 5 de febrer de 1980. Amb ells arribem a la una, ara les notícies, i després no es perdin avui, si us plau, la Nacional 240.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cada año más españoles marcamos la X de la Iglesia en nuestra declaración de la renta. El año pasado se registraron más de 7 millones de declaraciones a favor de la Iglesia, casi 52.000 más que en el ejercicio anterior. Es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007. La Iglesia, recuerda, se sostiene solo y exclusivamente gracias a las aportaciones de cada uno de nosotros a través de la asignación tributaria y a través de las colectas. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, explica las razones de este aumento.
Este incremento de la cantidad se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la mejora de la situación económica. En segundo lugar, hay que destacar el aumento en 51.658 declarantes con asignación a favor de la Iglesia, que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes.
Por lo demás, Esquerra amenaza a Pedro Sánchez con tumbar los presupuestos si el Gobierno no acepta dialogar sobre la autodeterminación y ordena a la Fiscalía que rebaje las penas a los implicados en el proceso independentista. Esta mañana ha registrado en el Congreso Esquerra esa enmienda a la totalidad. Hoy mismo también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha inhabilitado a Artur Mas por organizar la consulta ilegal, la precedente, la del 9 de noviembre. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Lo que significa que Artur Mas está inhabilitado hasta el 23 de febrero del 2020. El auto, que no admite recurso, confirma la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 23 de enero, que es el inicio del cómputo de la sentencia. Mas fue condenado por un delito de desobediencia a un año y un mes de inhabilitación por la consulta del 2014, Joana Ortega 9 meses y Irene Rigau 6 meses. Además, Mas debe pagar 36.500 euros. Por esta misma consulta, el Tribunal de Cuentas ha condenado a Mas a devolver 5,2 millones de euros, sentencia esta recurrida por el expresidente de la Generalitat.
Y te cuento también que el Goya de Honor de este año, Chicho Ibáñez Serrador, en una emotiva entrevista en Herrera en COPE, ha asegurado que, a pesar de su delicado estado de salud, tiene 83 años, sigue atento a la televisión y ha recordado su mítico 1-2-3.
Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
¿Qué más cosas están pasando en este martes, Antonio Raiz?
En Francia, aumenta la tragedia en un inmueble situado en el oeste de París. Un incendio en un edificio ha dejado 10 muertos y una treintena de heridos, muchos graves. La primera hipótesis apunta a que el fuego ha sido intencionado. Una vecina de 40 años y con antecedentes por problemas psiquiátricos ha sido detenida. Los vecinos relataban así el horror que han vivido.
Había llamas por todas partes, la gente gritaba desde las ventanas, gritaban de verdad, daba escalofríos y estábamos completamente desamparados. Todos pedían ayuda y los bomberos les decían, ya llegamos, sobre todo no hagan nada, que ya llegamos.
En España, la Guardia Civil ha dado un golpe a un brazo de la camorra italiana que trabajaba para el clan de los Maranella. La célula conseguía hachís para introducirlo en Italia en autocaravanas. Se movían en la zona del campo de Gibraltar y también en la provincia de Málaga. Se habían especializado en los denominados vuelcos, los robos de droga a otras organizaciones de narcos. También practicaban secuestros con métodos violentos. Hay 14 detenidos. Y tenemos una última hora. La Policía Nacional ha detenido a dos grafiteros acusados de cometer 209 delitos de daños valorados en más de 840.000 euros. Han realizado pintadas en trenes y estaciones de 13 localidades de toda España. Han sido arrestados en Oviedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Messi sigue siendo la gran incógnita para el Barcelona-Real Madrid de mañana.
Esta tarde podríamos tener alguna pista de la participación de Messi en el Clásico Copero. Vamos a conocer más detalles de cómo marcha su recuperación. Los cuenta COPE Barcelona, Elena Condis.
Messi se va a probar hoy en el último entrenamiento de las 6 de la tarde. Se encuentra mejor, pero sus sensaciones son contradictorias. Quiere jugar mañana, pero sabe que no está hasta el 100%. Ayer no entrenó, los fisioterapeutas le trataron de la contractura que tiene en el aductor del muslo derecho y será esta tarde cuando decidan qué es lo mejor para él y para el equipo en función de sus sensaciones. Lo que tienen claro es que no se va a correr el mínimo riesgo si juegas porque lo hace en plenas garantías.
El Real Madrid ya se ha entrenado esta mañana. A esta hora está prevista la comparecencia de Santiago Solari. Dos dudas en la alineación del Real Madrid. Marcelo Reguilón en el lateral izquierdo y Bale o Vinicius en el ataque. Esta noche en Barcelona, en el partidazo, el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, con Juanma Castaño.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se encuentra en Benín. Está visitando la misión que la diócesis asturiana tiene encomendada en ese país africano.
Y además lo está contando en tiempo real a través de su blog Asturias en Benín. Esta misión diocesana funciona desde hace más de 30 años y ahora los diáconos de Oviedo, recién ordenados, acuden allí una temporadita para compartir su fe con los hermanos de África. Actualmente están allí destacados dos sacerdotes asturianos que atienden una extensa parroquia en Garmia, en la diócesis de Endali. El arzobispo muestra en su relato la conmoción que le ha provocado la fe profunda de este pueblo, su modo de vivir la liturgia, su hospitalidad y sentido comunitario. Por cierto, al concluir la misa, don Jesús reconoció que aquella comunidad pues ya necesita una nueva iglesia parroquial, porque se desborda. Un proyecto en el que está trabajando la Delegación de Misiones de Oviedo. Y el anuncio fue recibido pues con la gratitud y algarabía que podemos imaginar. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE a Lleida i a Tarragona amb la Nacional 240. Per tant, obrim aquesta via i jo dic Ricard Álvarez. Què tal? Bon dia.
Hola, Mònica Carrasco. Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, fa sol avui per Lleida?
Sí, fa sol.
Sí, aquí també.
Fa sol. Vent i sol.
Sí.
Clar, quan fa vent no hi ha... I fred, clar, és el que tenim.
Però així ja signem, eh? Si es queda així,
sí.
Cada dia fos així. Escolta, avui la veritat és que anem a allò que es diu directes al gra, perquè ja la tinc aquí, l'estic veient.
I hi ha molt gra avui, ja.
Avui hi ha molt gra, sí senyor. Ara ho has dit, no hauria dit jo millor. Avui tenim un anunci important, tenim coses importants a explicar als oients habituals de la casa, així que, res, jo crec que temps per agafar una mica d'aire.
Vinga, va,
que avui
dos minuts.
Ens costarà una mica, dos minuts, i ja li obro el micro, no?
Sí.
Sí?
Vinga. Vinga.
Deportiva, todo pasa en el partidazo de COPE.
Para saber si hay alguna noticia de última hora, primero vestuario.
Y este martes a las 11:30 p.m, Juanma Castaño viaja al corazón del Barça para entrevistar al presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, en la recta final de su mandato.
Tenemos muy claro qué queremos para el Barça el futuro, para el Barça 2021.
Las cosas se decidan en casos de duda, pues con el VAR. Nos vamos todos más tranquilos, ¿no?
Este martes a las 11:30 p.m, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE en el Camp Nou con el presidente del Barça, Josep María Bartomeu.
¿Hay superambiente de clásico o no? ¿O no hay gran ambiente de clásico?
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
When you
Ha arribat el moment, Ricard.
Sí.
Tenies ganes ja de sentir aquesta sintonia, eh?
Bueno, sí i no.
Ah, amic.
Sí i
ja.
No.
Ja. Avui és un dia... Mira, l'audiència jo crec que avui el sorprendrem, eh?
Sí.
Sí.
I... Sí, perquè a més no hem dit res, eh?
No hem comentat res perquè, bé, perquè tampoc no, bueno, no es podia fins ara.
No, però és que ara ja es nota la cosa. Ja...
Ara ja es nota la cosa i ja la podem comentar. Però bé, anem a pams. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs? Doncs
pues bé, molt bé. Sí.
Sí? Trobes bé?
Sí.
Estàs a gust? Avui, la veritat és que, home, estem contents de veure't, perquè bé, jo, especialment jo, el Ricard, no, que no et veu.
Jo no, però mira'm alguna foto, perquè clar...
Però sí. Estem contents de veure't, però és allò una mica... Sí, però no. Ara ho deia el Ricard. Estem contents, però és que avui és l'últim dia que ve la Leida.
Sí. Mm.
És un dia una mica agridolç, no, que es diu?
Sí, una miqueta sí. Mm. Ah, a veure, és per una bona raó.
Clar.
Però, clar, trobarem a faltar. Llavors, no sé, l'audiència, mira, ho hem dit així a ratx, eh?
Sí, més no, ja ho he vist. Sí, sí. No hem preparat res aquí.
Val més no marejar la perdiu, que es diuen, eh? Aleida, no sé, jo no puc dir res més, que et deixo el micro. Explica tu, a veure, què passa aquí?
Bueno, pues... amb tot el dolor del meu cor, doncs, bueno, a partir d'ara no podré seguir venint, bàsicament perquè, bueno, estic a punt de portar al món una personeta. I clar, això va creixent, se'm va acostant i sincerament, doncs, hauré de fer una mica de, pues, bueno, un peron en el món.
Les prioritats són les prioritats, no?
I sí, ara comença a pesar, no?
Exacte. Ja, sí. Té panxeta ja, eh? Ah. He de dir que fins ara... Home, s'intuïa, però ara ja és una senyora panxa, això, eh, Aleida?
Sí, està allí que està sortint, vaja. Que m'he tingut de fer l'armari nou, bàsicament, fa dies ja.
Escolta, dies. No hi mal que por bien no venga, no?
Sí, la veritat és que sí, he descobert un món. Jo l'altre dia ho està... Saps que sempre havíem fet algun programa per embarassades?
Sí, sí, sí.
Sempre havíem comentat quatre... pues, temes, bueno, per poder seguir a través d'Instagram, quatre tips, tal, però realment jo entenc, ara, bueno, quan vaig començar que necessita roba, vaig començar a entendre la frustració de quan, ostres, el pantaló aquest ja, però ni en broma t'entra, o fins i tot les mitges, però el que més agraeixo és que aquesta roba és supercòmoda. O sigui...
Això sempre ho he escoltat,
jo també, eh? Jo, de fet, hi ha molta gent que el típic pantaló per embarassades, no? Aquest que porta la gometa, ja, tothom ho diu, això, que és fantàstic. Jo estic per comprar-me'n un, encara que no sigui per...
És ideal.
Bueno, és que això em porta a la següent pregunta. Per què la roba que portem normalment no hauria de ser còmoda? Com
tan
aquesta.
Tan còmoda, bueno, pot ser,
veure,
no?
Clar. A veure, jo me'n recordo el primer dia que vaig entrar a la botiga i vaig anar a buscar uns pantalons i vaig veure allò, mira... Jo he pensat, mare meva, a lo pantufles com la Mònica. Saps?
Home.
Què? Supercòmodo, clar, molt clar, còmodo. Comodíssim. Ara, estètic...
Bueno, però si et poses a sobre la camisa o el jersei,
sí, clar, no
es veu, i la goma aquella és màgia pura, no? Ha de ser.
No, i després del que et dic, comoditat o que agradem als demés.
I aquella dita de per presumir s'ha de patir, jo crec que ens hem de treure
una mica de
sobre, no?
Sí, no,
estiguem embarassades o no.
És molt ideal. A més, les mitges... És allò que generalment hi ha la problemàtica que se t'enrotllen una mica.
Sí.
I que al final acabes comprant aquelles que són compressives perquè són les úniques que no se t'enrotllen. Pues aquestes no s'enrotllen. No s'enrotllen. Són ideals i no comprimeixen res de la panxa.
Sí que has descobert un univers nou.
Ostres, sí,
ara.
Estic encantada.
Sí, sí. I això que mira, aquella, t'havies preparat el tema en diverses ocasions que n'havíem parlat aquí, però res com viure en pròpia pell.
No, és completament un altre món, això. És un altre món.
Però bé, escolta, estem molt contents perquè la família creix, no? Ara abans d'entrar li deia, què? Dic, que com anem, eh? La panxa, li parlava com si fos nostre. És una mica, Ricard, no? O sigui, som com tiets polítics, tu i jo.
Vaja.
Una mica. Però bé, ens fa molta pena, la veritat, que no puguis continuar venint regularment, evidentment, perquè les obligacions són les obligacions. Ja en parlarem més endavant, a veure com va tot. I escolta, de tant en tant, tu si tens algun tema que allò que t'agafi, que dius això ho hem de comentar, ens truques.
Ni que sigui per telèfon, clar.
Ara seré l'oient marejadora.
Ara com que estaràs més relaxada, bé, de moment, estaràs una mica més relaxada abans no arribi la samba de veritat, i ens escoltarà cada dia, trucarà. Farem un sorteig, Ricard, i serà la primera.
Vaja. Escolta, que jo et volia preguntar, perquè clar, jo et vaig conèixer a principi d'aquesta temporada, però amb,
no,
amb
de la passada, la passada.
Perdó, ja. Perdó, de la passada, però amb la Mònica, quant temps fa que feia ràdio?
Home, aquesta és la quarta.
Sí, imagina. La quarta temporada.
Però ja venia abans la Leida.
Abans de... Amb, que estava només amb la Ruth.
Clar, ja pot ser un parell o tres abans, no?
Sí, jo crec... Exactament, penso que vaig estar calculant més o menys i farà uns 5 anys.
Déu-n'hi-do, no. Eh? O sigui, jo crec que l'audiència al final, com que nosaltres, sembla una tonteria, però et coles cada dia a casa de la gent o a la feina i per la gent ets un mes de la família, no? I jo crec que els oients això ho trobaran a faltar.
Pensa que la Mònica i jo, quan parlem en privat, no parlem de l'espai de moda, parlem de l'espai de la Leida.
La Leida, clar.
La Leida...
Tenim
la
Leida,
ja, sí, és,
tenim
és,
a Leida,
així,
és la frase. Tenim a Leida. Però bé, per tant, escolta, jo aprofito, Ricard, perquè la gent ens pugui enviar missatges també, no?
Que li
transmetin una mica de carinyo a la Leida Martí, no? Al Twitter del programa, @copetarragona@copelleida, al WhatsApp del programa, el de Tarragona, 672-65-35-34, 672-65-35-34, i el de Lleida, Ricard.
El de Lleida, el 664-526-180, 664-526-180.
Doncs vinga, missatges de carinyo.
Mira com ens el sabem, eh?
Home, sí. jo el tinc apuntat, també t'ho dic, eh?
L'haurem dit unes quantes vegades, també.
Sí, però no, aquest no se'm quede, no hi ha manera. Però bé, notes de veu, missatges, eh? Notes els hi posarem a la Leida, que segur que fa molta il·lusió, això. Llavors, a Leida, avui jo crec que hem de fer una mica de mirar enrere.
Sí, no? Jo crec que avui era un dia una miqueta de remember, perquè realment he passat dels millors moments amb vosaltres.
Mira que hem rigut, eh?
Sí, ha sigut molt espectacular, han quedat moltes frases mítiques, moltes coses que, menys mal, s'han quedat fora micròfon, també.
També és veritat, també és veritat.
Que aquí, si alguna vegada voleu fer allò tipus l'homo zapping, però de la ràdio, serà, bueno, aquí ho clavarem, tu.
Aquí s'ha d'anar cuidado, perquè el Ricard ho grava absolutament tot, eh?
Vull dir,
aquests els moments aquests
tot,
que estàs
sí.
durant la publicitat, allò abans d'entrar, que ja tens el micro obert, ell sempre ho està gravant,
sí.
I t'ho treu anys després.
No te'n recordes que fa...
I ens en riem.
No te'n recordes que fa 15 dies ens va treure un comentari que va fer?
Sí. És així. Però sí, la veritat és que, a banda de, jo crec, aprendre coses sobre moda i comentar actualitat sobre moda, hem rigut, sobretot, que d'això va la vida, no?
Sí, i tant. Hem començat... A veure, jo crec que el punt més... més top que hem tingut en riures és, quan vam començar, que sonava raro, però vam començar a parlar de les passarel·les a la inversa, és a dir, de lo pitjor que ens trobàvem a la passarel·la, sobretot en els actes de moda, les alfombres vermelles, que al final jo crec que li trobava més suquillo al parlar dels horrors que dels guais.
Sempre, això sempre. I qui digui que no, menteix.
No, això ho portem a dins, és l'ADN.
Però bueno, sempre des del carinyo,
Home,
a veure,
clar.
Que aquí...
Sí,
escolta, tots podem fer eleccions equivocades
en
la moda. I aquí està la gràcia, també. Bé, hi ha un tema també que és el risc, no? I les catifes, això ho has dit tu moltes vegades, les catifes vermelles són el moment per arriscar, també. De vegades amb èxit... Sense...
Bueno, però si us hi fixeu, a vegades causa més impacte quan no està tan encertat, o per tu no està tan encertat, que no pas quan encertes el 100%, perquè potser el que volen moltes... Que nosaltres aquí fem la xautxa i la rialla, per exemple, l'exemple de les Kardashian. O sigui, van començar a ser supermoda perquè el programa era cutríssim.
Clar.
Però supercutre, que encara el donen per la tele, eh?
Encara?
Hombre, sí, l'altre dia estava fent zapping, les vaig veure i dic, ui, calla.
són hipnòtiques, eh?
Saps? I dic, mare meva, dic, com puc estar mirant això? Però toma allí.
És part de la gràcia, sí. La veritat és que de les catifes vermelles, a veure, hem rigut, hem criticat, parlem en plata. Hem criticat, hem dit el bo, hem dit el dolent, i també hem tret lliçons, que jo crec que també és el que intentàvem sempre, no? Comentant cada catifa vermella, escolta, això pel nostre dia a dia, per a casaments, batejos i comunions, què en podem extreure, no? Que també era una mica la idea de les catifes vermelles,
sí.
No és només criticar.
Sí, clar, òbviament, perquè en altres de catifa vermella, almenys jo...
No en tinc cap a la vista.
Poques.
Tu, Ricard?
De
catifa vermella, en tens alguna a la vista?
Jo, no.
No ho sé, pregunto. Igual hi ha gent que sí.
No.
Jo, de moment, no.
No.
Però si volen convidar,
encantada. No, però tu tranquil·la.
Home, vull dir que ara venen els Goya, els Òscar...
No, però vull dir, jo ho tinc solucionadíssim, això. Vull dir, tinc el meu vestit negre i les sabates negres i els mitjons negres.
Ui, aquí crec que hem punxat.
Ja està.
Jo ho tinc tot preparat. El que sí que dono la nota de color és a la corbata, si decideixo posar-me'n, que la poso amb tocs vermells, i una camisa blava.
Ui, Ricard, crec que no ens ha sentit. Crec que aquí hem penjat.
Ricard, hauries de tornar a posar els podcasts, em sembla, de l'Aleida. Però bé, mira, no, però... ha dit una cosa, Aleida. Digues, digues.
Aquí
tu.
Anava, jo crec que anàvem a lo mateix. Com has dit que portaves els mitjons?
Negres.
Com vam quedar? Perquè jo me'n recordo que l'any passat vam quedar que...
Bueno, els Reis de l'any passat em van portar els mitjons amb quadrets i coses d'aquestes marrons.
Jo pensava
ja
que havíem
està.
Trencat aquesta barrera,
claro.
Ja.
Sí, sí.
Bueno, Catalunya però... està pendent dels teus mitjons. Però...
el segueixo fent anar, però jo si he de sortir així mitjó negre, mira, no sé. No els ensenyo tampoc
per
els mitjons.
Per la gala. Doncs mira, té molta gràcia això. A veure, que això és una lliçó que ens ha donat la Leida. Té molta gràcia el toc dels mitjons de color estampats, eh? No, pots anar amb el vestit negre llis, no cal anar amb un vestit estampat
sí.
Jo per aquest Nadal us he de dir que vaig regalar un conjunt d'aquests dels mitjons d'aquests de dibuixins d'una edició limitada dels Beatles.
Veus? Mira, Ricard, això et va molt, que tu ets molt, molt fan de la música.
Sí.
Doncs mira.
I què tal?
Superguai,
va tenir
èxit. Com la Coca-Cola. Hombre... Primer es va quedar una mica volent dir, hòstia, en sèrio m'ha regalat això, saps? Que no va gosar dir-ho, saps? I després va fer el comentari de què m'ha regalat uns mitjons perquè ja em veus gran, no? I jo, jo no, dic, home, no, dic que són vermells i grocs i de colors.
Clar, s'ha de posar color a la vida, això està claríssim. Els mitjons, es pot començar pels mitjons, començar i acabar també, si no vols posar més lloc, però els mitjonets, aquest punt. Però mira què ha dit, corbata de color.
Sí, aquí va apuntat
sí,
tal ja.
Això sí.
Per aquí,
tant,
molt bé, Ricard.
Els nois, també, nois senyors, que això no té edat, també, heu d'arriscar amb aquests complements, no?
Jo,
jugar.
Sincerament, si després de 2 anys que hem estat junts ja m'ha dit la corbata de color,
sí,
jo ja em dono per satisfeta.
Ja veus?
Ja em dono per satisfeta.
Clar, bueno, és el complement, o el mocador, aquell a la solapa, però jo no em porto.
Això, el mocador, la solapa...
Jo no em porto,
no
per això t'ho dic.
És més formal, potser,
més formal.
No?
Sí,
bé,
no,
això
no.
Si anéssim als Òscar ja en parlaríem. Però de moment no estem convidats. De moment, tot pot passar.
Home, jo vinc com assessora vostra.
Home, sisplau.
Home,
estilista.
Això... Sí, tranquil·la. Que...
Tu tranquil·la, que si ens conviden als Òscar, al Ricard i a mi, que podria passar perfectament, tu ens vens d'estilista.
Fem un directe aquí.
I, hombre, home, i tant.
Com xalaria.
Mira, podríem comentar la nit dels Òscar en directe un dia. Passa que és deshora, no tenim programació local aquella hora.
No,
però
no,
estaria
no.
Molt divertit, això, fer-ho.
No,
a
més comencen a les 2 de la matinada hora local,
ja,
no?
Ja,
o 3,
ja.
No sé quina hora és. No,
és
no.
Molt tard, és molt tard. Però bé, els mitjons del Ricard han estat un tema de conversa, les catifes vermelles, però n'hi ha hagut més.
La Pedrochi.
Oh, la Pedrochi.
La abraçada, és d'aquí.
Sí, la veritat és que, a veure, gràcies, que Pedrochi, perquè ens has donat molt de joc durant tots aquests anys.
La veritat
anys.
És que sí, eh?
Hem vingut... Bueno, hem vist tota la seva progressió, o sigui, quan vam començar no donava ella les campanades.
És veritat, i l'hem vist donar les primeres campanades i tot el que s'ha muntat, Déu-n'hi-do, al voltant de la Pedrochi, evidentment ho hem comentat, perquè aquí estàvem enganxades a l'actualitat.
Siguen el dia 2 o siguen una setmana després, com vam fer aquest any.
És igual, és que cau com cau, això, Aleida, cau com cau. Si ens cau en festiu, no podem deixar passar
malament.
El tema. Un altre tema estrella han estat els espais que ens ha fet la Aleida amb llistes de... Fondo d'armari, imprescindible.
Sí.
Jo crec que això ha estat molt útil.
Els fondos d'armari han estat superbé, perquè a més eren programes que cada un d'ells te recordava el que havíem comentat, perquè ha sigut cada temporada que l'han fet, n'han fet un per temporada mínim. Te recordaven punts que eren de la temporada passada que veies que podíem aprofitar, dels que ja havíem fet, i a més te'ls integràvem amb les noves tendències de l'any actual. També el que trobo que... està molt... Tots els podeu revisar a través del Twitter de Cope Tarragona i Cope Lleida, eh? Vull dir que això també és un punt interessant. Tots els podcasts estan penjats per si voleu recuperar algun d'aquests, compres de rebaixes indispensables...
Aquests venien molt bé, també, eh?
Saps quin recordo també jo?
A veure.
Amb carinyo, és el... Què t'endús a la maleta quan marxes de viatge?
El de la càmera de fer fotos.
El de la càmera de fer fotos.
Que jo crec que aquí la Leida...
El primer que poso és la reflex i després si m'hi cap alguna roba, doncs també...
Pues eso ya, ¿no?
Aquí la Leida jo crec que va trencar un mite, eh? Perquè tothom pensava, bueno, que esta dirà que si les sabates, que si les botes, que si no sé què... No, el primer que poso és la càmera de fotos.
Home, aquí divina, de la muerte.
A més, la càmera, jo li vaig dir, home, però amb el mòbil avui en dia... No. Càmera de fotos.
Aquí sí que es va quedar, jo crec que
es va quedar
personal,
mi,
eh?
Jo ja ho dic, per això ho dic, me'n recordo justament per això.
Les maletes han estat mítics també, els espais, no?
I,
a veure, però Mònica i Aleida, qui no s'ha trobat abans, el dia abans de marxar de viatge, Jo almenys ho faig així, obro la maleta damunt del llit i llavors vaig ficant les coses que crec que m'he d'endur al voltant, eh? I llavors quan mires i dius, vale, tot això ja de cap i aquí dins, doncs comencem a traure. Qui no s'ha trobat amb això?
Ai, no, sí, tothom, no? Crec que vam fer fins i tot un de com arreplegar la roba dintre de la maleta.
Sí. Ah, és veritat, que ens va explicar com fer-ho
super al principi,
perquè entrés
que...
millor, és veritat, perquè entressin més coses. Jo he de dir que jo sóc molt... Amb això de fer maletes em costa molt. Em costa molt perquè durant un temps de la meva vida em vaig haver de fer molt sovint, i quan vaig... Això és com que perds el toc. Mm. I em costa molt fer maletes. Llavors faig... O sigui, estic dies fent la maleta.
Jo no.
Us ho prometo.
No
dies. Jo moro, si estic dies.
Jo estic una hora o dos, com a molt, si arriba una hora.
Però bueno, aquí consell que recordo jo que ens va donar la Leida, muntar sobre el llit abans de posar la roba tal com te la vols posar.
Els conjunts.
Els conjunts i després ja tot a dins, això va molt bé.
Ficar el pantaló a la base i les dues o tres samarretes a damunt, perquè així amb un pantaló teníem les tres samarretes.
Això va molt bé.
Sí, teníem els tres conjunts. Sí, sí, vull dir, portar sobretot una muda o dos de més per si de cas.
Això va molt bé. Jo crec també, evidentment, les tendències, no? Hem anat comentant totes amb aquests anys, mira que han canviat coses, hi ha hagut coses que s'han quedat, que hi són sempre.
I les vegades que hem dit, jo potser això no m'ho ficaré, ja m'ho he acabat ficant.
Mira, Leida, m'ho acabes de traure ara de la boca mossegades d'això, perquè t'anava a dir, ens queda poc temps ja, i t'anava a dir, a Leida, hi ha alguna cosa que tu hagis dit a la vida, això jo mai... Jo mai m'ho posaré. I patapà, m'has
caigut.
He pecat. Explica ara mateix.
He pecat amb el vestit i la samarreta.
Ho ha fet i va dir que no ho faria. O sigui, vestit de tirants i samarreta sota.
Sí, he pecat.
Ho has fet, eh? Sí.
Al final ho vaig fer, m'ho havia callat, fins ara, però bueno, ja que estem de confessió, és l'últim dia, total.
I et va agradar?
I et va agradar, diu?
Sí, perquè ho vaig repetir.
Mira, no, és que ara que em ve això, jo crec que és una bona manera d'acabar. Tenim aquesta primera confessió. Segona pregunta, Leida Martí, vull que ja és l'últim dia. Una peça que t'has posat i que després t'has vist i has dit, en quin moment se'm va acudir a mi això, que seria una bona idea?
Ui, no sé.
Perquè era tendència i estaves enamorada, i després tu has vist posat en fotos o en vídeos i has dit, per què?
Mira... Tenia l'altre dia, quan estava fent lo dels 10 years challenge, vale? Que, bueno, que es va ficar tant de moda, lo de la foto dels 10 anys, fa 10 anys i ara, vaig passar per una foto que, a més, era una samarreta que m'encantava. O sigui, saps allò quan adores aquella peça del teu armari, que te la ficaries fins i tot per anar a dormir, perquè és divina de la muerte, saps? O sigui, m'encantava aquella peça. I quan me la vaig veure l'altre dia, dic, mare meva... Us l'explico.
Vinga.
De màniga llarga d'hivern, eh? Més aviat, és una samarreta que era llargueta, que era per sota el cul, quan fa 10 anys s'aportaven les peces
més llargues
i totes arrapades, allò que dius, bueno, menjaré una oliva i es notarà que he menjat una oliva, saps? Pues això, i era tota de ratlles blanca i negra, així en vertical, i amb dos ditets de coll i portava tot el que és la part de davant, així amb ziga-zaga, amb un cordó, fins al melic.
Ui, la Leida Martí, per favor.
En sèrio. Clar, va ser aquella època que es portava tantíssim, això, que va ser l'època que van entrar molt els corsers, però amb el ziga-zaga, tant de davant com de darrere, vull dir, o sigui, brutal. I jo, clar, jo vaig mirar la foto, a veure, que malament no em quedava, o sigui... realment, i el conjunt era mono, perquè ho portàvem uns bàsics negres.
Sí, però ara et veus i dius, mala idea.
Bàsicament, totes aquestes tendències de coses molt extremes, que al moment dius, que bé, al cap dels anys és quan tu mires i dius, caram,
Clar. Doncs escolta, hem d'acabar, ens queda un minut, darrera pregunta ja, molt ràpida. Una peça imprescindible per a Leida Martí, d'aquestes de per sempre, a l'armari.
Bueno, jo ja sabeu que sóc... els abrics sempre els he trobat de peces indispensables, però jo em quedaria amb uns estiletos.
Uns estiletos, eh? Mira, que parlem d'anar còmoda, diuen, uns estiletos.
Em quedaria, em quedaria amb uns estiletos color cama, color nut, que realment amb el color que portis d'alta queden bé, t'arreglen encara que portis xandall, entre cometes, per dir-ho, perquè ja sabeu que això xandall i talons prohibit. Encara que també va ser tendència, també ho vam estar comentant.
Ara t'anava a dir.
Saps? I per mi és una de les peces, bueno, claus en qualsevol, és que en qualsevol armari et fiquis texans, et fiquis pantalons amples, et fiquis vestit, faldilla, qualsevol cosa, uns estiletos sempre queden bé.
Va. Doncs, escolta, aquesta és la darrera lliçó, de moment, de la Leida Martí. Leida, no tenim més temps avui. Escolta, mil gràcies.
A vosaltres, de veritat.
Per haver-nos omplert de brilli l'existència. Ha estat fantàstic tenir-te per aquí cada setmana i trobarem molt a faltar, de
ha
veritat.
Ha sigut un plaer. Jo també us trobaré molt a faltar, la veritat. Però, bueno, us podeu anar trucant de tant en tant.
T'anava a dir que mira que no et vingui una catifa vermella ara que tinguem a la vista i t'hàgim de trucar, eh?
Oh, mira, ja l'esmet d'aquí poc, que ja sabem de què va el tema. Ja m'estic liant.
Molt gran,
un petó a tots i bueno, moltes gràcies per haver deixat formar-me part d'aquesta gran família.
Gràcies a tu, una abraçada.
Un petó, adéu.
Marxem amb la sintonia aquesta.
Marxem amb la sintonia, sí, home, per favor, com hem d'acabar avui, avui més que mai, no? La deixem fins al final.
I tant.
Ricard.
Gràcies, Mònica. Fins ara.
Amb això hem arribat pràcticament a la 1:31. Ara, en només 10 segons hi arribem, ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem, que ha d'entrar l'Albert Rosa.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz, con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como María Díez.
Imagina que cambia tu día a día. Pues abres la app de Iberdrola Clientes y cambias las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Sabes ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina, no, que va, ni de la comunidad, y al final seguro que ni llaman al seguro? Ese es un momento Legalitas. Clarísimo. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
El Sibarita. No sé si haurà estat de xatonada aquest passat cap de setmana el nostre expert en gastronomia, el nostre sibarita particular, Albert Rosa. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No vaig poder.
No?
No, però ho tinc pendent. Encara hi ha temporada per fer xatós, vull dir que no...
Mentre hi hagi fred.
Exacte,
bueno,
sí.
Bueno, de fet, tu vas explicar la setmana passada, el xató és un plat d'hivern,
sí.
Però jo crec que ara és molt fàcil trobar-lo qualsevol moment de l'any,
sí,
no?
Sí, i de fet, fora fins i tot de la demarcació de Tarragona, com que vam explicar la setmana passada que el xató és propi de o originari de la zona del Penedès, Garraf, és a dir, ja ens n'anem, un cop creuem la província, no? Sortim de Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, ho podem trobar també en molts restaurants d'aquella zona. Jo tinc especial apreci i estima a un restaurant que està al terme Vilanova, tot i que encara no s'ha arribat al que és el municipi, és la Cucanya,
sí.
El recaure de Santa Llúcia, i és un restaurant històric, familiar, de fa molts anys, i que jo recordo que mantenen el xató a la carta durant tot l'any, i ja de fa molt temps, és a dir, que tenen aquest no, aquest punt especial de donar-li al Chateau la importància i el protagonisme que es mereix. Per tant, jo penso que a més també pots trobar bon producte, evidentment el bacallà.
Sí, tot l'any, no?
Tot l'any, i escarola avui dia jo crec que també també pots trobar, evidentment, una bona escarola, és més típica d'hivern, però com vam dir la setmana passada, la clau amb una bona salsa de Chateau.
La salsa és la clau. Sí. I si la salsa és la clau,
aquí.
Que això ens hem fet venir bé, així com qui no vol la cosa,
sí.
Pa és la clau. I això ho hem dit, ho dèiem també el dia que parlàvem dels restaurants, que important és quan vas a un restaurant a casa
i
també, però quan vas a un restaurant que et posin bon pa,
I
és una cosa en la que jo m'hi fixo, suposo que ve de formació professional, no? La filla del forner s'hi ha de fixar.
Sí, home.
Però és important, perquè és que et pot espatllar un menjar, un bon pa.
Sí, sí. És que clar, si el pa no és de qualitat i estàs menjant molt a gust en un restaurant, és com que de cop i volta et baixa, no? Et baixa de categoria, de dius, ostres, però com pot ser? Amb lo fàcil que és avui dia, perquè molts restaurants el que fan és nodrir-se de les mateixes fleques i forns, no? És a dir, doncs ho demanen, els hi porten i ja està, no cal que ho facin ells.
Uh-huh.
És molt fàcil buscar aquest proveïdor. I a més, aquí, per exemple, a la nostra província en tenim de moltíssima qualitat. Ja avanço, Mònica, que és espectacular el llistat que ens ha anat fent la gent, perquè ja fa també temps que ho vam preguntar, aquestes últimes setmanes ho hem anat demanant als oients, i tinc aquí un petit rànquing molt interessant, i la grandíssima majoria, això demostra el bon gust i la vista i el nivell de la gent que ens escolta i ens segueix, la grandíssima majoria de fleques que han triat són forns artesans històrics, molts, fins i tot centenaris o amb molts més anys de recorregut, i això vol dir que la gent valora el bon pa.
Mm-hmm.
Que,
i tant.
Que en els últims anys sí que han proliferat moltes cadenes i molts forns i moltes fleques de pa d'aquest ràpid, que sí, te'l pots menjar...
Precongelat, digue-ho.
Sí, no, que pots menjar el mateix dia i... Bueno, sí, bé, l'endemà no serveix per res, molt barat, venen moltíssim, poc marge, llavors, clar, la qualitat aquí és discutible.
Clar.
Un bon pa també té el preu que té i té el valor que té. Llavors, qui valori el bon pa ja sap que, escolta'm, té el preu que té.
Mm-hmm. La veritat és que ara anirem al rànquing. Hem anat demanant també a través de xarxes socials l'Albert, que el poden seguir, per exemple, a través d'Instagram, que així els farà molta enveja, que diran aquest noi no fa altra cosa que menjar coses estupendes.
Ara m'he frenat, ara m'he frenat, perquè també penso...
Perquè has estat malalt.
Bueno, no, i perquè a poc, també no cal, saps? Que a vegades tothom m'ho deia i dius, és veritat, deixem respirar, no? Si hem de parlar d'algun lloc o d'algun producte, deixem-ho, que la gent ho paeixi i després ja recomanarem un altre.
A mi m'agrada, busquin Chef Pirata i el segueixen, que així agafen idees de llocs que visita i de coses que tasta. Ell ha anat preguntant, aquí també hem rebut algunes respostes a través de Twitter i de WhatsApp, Cope Tarragona Twitter, 672 65 35 34, el WhatsApp del programa, i tenim... pel que hem rebut per aquí, algunes coincidències.
Sí.
Molta gent ens ha dit el mateix lloc, que això, escolta, és d'agrair.
Encara dona més valor, en aquest cas, a la fleca en qüestió, no? Això vol dir que fan les coses bé.
I és el que tu deies, fleques tradicionals de tota la vida.
Sí,
jo crec que hi ha hagut aquí un... Que consti que no estem patrocinats,
No,
que aquí
nosaltres
ho diem pel bé de la població. És un servei públic,
de
això.
De fet, repassant, només veig una que sigui una franquícia d'una cadena.
Ah,
que,
sí?
A més, sí. Ara si et sembla... Entrarem, sí.
Ara parlarem d'aquest rànquing, d'on és, on podem menjar, comprar el millor pa de la demarcació de Tarragona, però abans, ja ho vam dir, el pa. Anem a fer una anàlisi una mica, no?, del que suposa el pa a la nostra dieta. I qui ho ha de fer aquí? Ni tu ni jo.
No.
Pel bé dels oients. Llavors, els habituals del programa coneixen a la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, ella ve els dilluns al matí, i ahir li vaig dir, escolta, Dara, grava'ns allò curtet, ras i concís, el pa. Fes-nos una radiografia de què és el pa i què ens aporta nutricionalment parlant.
Sí.
Vols escoltar el
I
que
tant,
ens ha dit?
I tant, sisplau.
Mira.
El pa és un aliment que forma part del grup dels carbohidrats, igual que la pasta, que l'arròs, que la patata, que els llegums. És un grup imprescindible en la nostra alimentació. El pa ens aporta, sobretot, energia. I perquè tingui una qualitat nutricional extra, mirarem que tingui sobretot farina integral, de gra sencer, que a més aigua, llevat i una proporció, si pot ser, petita de sal. Tindrem en compte estalviar-nos tots aquells pans processats que portin altres ingredients no saludables, com greixos i, a més, sucre afegit.
Bé.
El gran problema del segle XXI, els sucres afegits. Sí, sí.
I aquest, mira que ha dit coses importants, una diu pa integral de gra sencer, que aquí és un altre tema també, que molts pans integrals que es venen no ho són, en realitat, no? I és veritat que s'han posat com a molt de moda els pans de coses, no?
Sí.
Pans de, amb anous, amb pans, és que fins aquí bé, si és un pa ben fet, però, ai, amic... Quan ens donen gat per llebre, aquí està el tema. Mirem els ingredients si el comprem en una gran superfície, per exemple. Facin l'exercici, no?, de mirar l'etiquetatge. Bé, ara ja sabem de què va això del pa, nutricionalment parlant.
A mi m'interessa més ara la següent
pregunta. La segona
pregunta.
Jo li vaig dir, Albert, ja li he demanat a la Dara que ens faci això. I què va dir Albert Rosa? Reprodueix, sisplau, la pregunta.
El pa engreixa?
Ai, a Dara, el pa engreixa?
Hi ha molts mites al voltant del pa. Un dels mites més extesos és precisament que el pa engreixa. I el pa, la veritat és que no engreixa ni aporta més calories que qualsevol altre carbohidrat. El problema són les proporcions, com tot. Us poso un exemple. Si una persona menja una amanida que conté blat de moro, que és un carbohidrat, i després un plat de pasta molt gran, i suca la salsa que queda amb el problema no serà el pa. El problema serà que el total de carbohidrats doncs és una proporció molt elevada i potser excedeix la quantitat que no hauria d'estar menjant. El problema no serà el pa. El problema és que si vol aquesta persona doncs sucar la salsa que queda amb aquest trosset de pa artesanal i a més integral, hauria de baixar les quantitats de carbohidrats de la pasta i no afegir blat de moro a l'amanida. I ja està. Però pot menjar pa sense problema. I a més si és un pa saludable. El mite de que el pa engreixa no és per a res cert. Sempre hem de vigilar això, les quantitats que mengem i, sobretot, la qualitat. Una abraçada.
Una abraçada, m'ha encantat. Sí. Una abraçada per tu també, Adara. Sí. Bueno.
Vigilem, perquè ara ja està pensant, ui, ens estem quedant només amb la frase, el pa no engreixa, ja està el mite desmuntat, som-hi tots,
No.
Vinga, suca, pa, no, vigilem, sobretot el que diu ella, les quantitats, les proporcions, sí que és cert, perquè és que més l'estava escoltant, Mònica, ja m'estava imaginant un ou ferrat amb patates.
Oh, calla.
I sucar pa, i pensar, però és que em fotré una barra sencera i ja estarà, altre cop el problema
ja
el tenim al
damunt. S'ha de posar una mica de seny a l'hora de la quantitat, no? I el que ja diu, doncs mira, potser redueix la quantitat de patata i així pots menjar també aquesta miqueta de pa, no? Jo crec.
És que també és una cosa que el tema de la nutrició... Penso que ja hauríem de fer per manera d'instaurar-ho a les escoles o als centres d'ensenyament perquè no ens ensenyen tot això.
Cert.
No ens ensenyen a saber menjar, a detectar doncs, què és el que et va bé, què és el que nutricionalment t'aporta una cosa o una altra, perquè algo tan senzill com el que he dit, combinació d'amanida amb blat de moro, un plat de pasta i una mica més de pa del compte que suques, ja tens un excés de carbohidrats que ningú ho hauria dit, perquè dius amanida, pasta i una mica de pa per sucar. Penses, estic menjant bé, però potser t'estàs passant.
Ho hem d'ajustar una mica.
I ningú des de petits ens ensenya aquestes coses. I penso que és un altre tema que també deixem aparcat perquè podríem
l'educació gastronòmica, jo crec que és importantíssima, des de ben petits. Bé, doncs ara ja ho sabem. Ara, nutricionalment, ja ho sabem.
Ara ja
sabem el que hem de fer.
Anem a comprar pa com a bojos.
Pa com a bojos. M'agrada molt.
Nosaltres hem fet el consell i l'advertència, fins i tot, de vigilem.
No, però mira què ens ha dit. S'ha de menjar pa, evidentment. Ara, pa bo... Ella ho ha dit ella, fleques que sàpiguis que fan el pa en condicions.
Doncs això ho tenim garantit perquè la nostra audiència d'això en sap i una estona, perquè amb el rànquing que ens ha fet, amb les fleques que ens ha recomanat, penso que això està garantit.
Llavors, Albert, ara ens posem seriosos.
Sí.
Què considera l'audiència, els teus seguidors, també a xarxes socials, on consideren que es fa el millor pa de Tarragona?
Mira, he fet una miqueta selecció de diferents municipis, perquè així repartim per tot l'àrea, per la gent que ens escolta, i poden anar a buscar, segurament moltíssima gent que ara ho sentirà, dirà, això ja la conec, és on vaig jo, però ja està bé, però potser d'altres dius, potser provaré...
Sorprenen, no?
Potser provaré aquesta altra. si vols comencem per
sí,
Tarragona.
Vinga.
Jo tinc anotat de Tarragona el Forn Andreu, Crustó, que això sí que seria una cadena, la Tarraconense, i l'altra cadena, que a més, si vols comencem per aquí, perquè em sembla és de les més recents que s'ha establert a la ciutat de Tarragona, jo crec que fa un any i poc, és la del Panet. Uh-huh. És una franquícia, originàriament són de Sant Boi de Llobregat. Per Barcelona n'hi ha bastantes més, crec que n'hi ha una trentena, però aquí a Tarragona, de moment, doncs, han començat per la ciutat de Tarragona, porten un any i poc, i la veritat és que és una fleca que fa les coses molt, molt, molt bé. Tenen fins a més de 30 varietats de pa, uh-huh, i jo destacaria sobretot la barra reposada, que en diuen, però també podem trobar d'espelta, de cervesa, el que dèiem, de mil i un, però de bon pa. De bon pa, que això és clau. La barra gallega, de ceba, que més de 30 varietats. De fet, és que és una bogeria. I fins i tot, també un altre punt per mi important, a part de fer un bon pa, és que el personal és una meravella com atén a la gent, i això també, quan vas a comprar, que avui dia crec que quan vas a un restaurant també t'agrada que t'atenguin,
sí,
bé, no?
Que
és una altra part essencial, quan vas a un comerç, en aquest cas a una fleca, un forn, que t'atenguin bé el personal, és una meravella. I el Panet, la veritat és que ho fan molt bé, fan molt bon pa, i a més t'atenen superbé. Tarraconense, en ple centre de la ciutat, a la zona peatonal del Comte de Rius, el mateix, en aquest cas és una fleca ja amb anys de recorregut, no és cap franquícia, té un assortiment variadíssim de pans i també de brioixeria. Atenció, aquí me desmarco una miqueta, perquè si no, tan monogràfic de pa, potser ens tornem bojos. Però és que és una passada el que tenen, a part de coques salades, empanadilles, tota la part de dolça, és espectacular. Els pastissos de poma, les canyes, les palmeres, i compte aquí, jo deixo caure, els croissants de xocolata farcits que tenen.
Què m'ho fas, això?
Són del milloret que he provat mai jo.
Ai.
De veritat, I mira que he estat a diferents fleques fent a la meva particular cata, el meu tast. Els croissants de xocolata farcits de la Tarraconense. Prou, ho deixo aquí.
Ja
m'he desviat una
fin
miqueta
del
pa. El Forn Andreu, com dèiem, el Crustó. Llavors saltaríem, també és veritat que tenen fleca a Tarragona, però la que potser és més coneguda des d'aquí a Reus, el Forn Sisteré.
Home.
Forn Sisteré, també històric. Penseu que són forners des del 1910. Compte que ja fa anys d'això.
Una meravella, sí.
També múltiples varietats de pa, 100% de fajol ecològic, d'espelta integral, d'espelta blanca, de gra petit, sense llevadura. Ojo, també pagès català amb IGP, amb indicació geogràfica protegida.
Guanyadors, a més, l'any passat,
sí,
del millor pa de pagès català.
Sí, interessant, i per tant també significatiu i demostratiu de que fan les coses bé, però bé, és que tampoc acabaríem. Coca amb cireres, la part de... els panetones, quan
clar,
també és el moment. Cisteré també és sinònim de qualitat i de feina.
Una
de feina
cosa feta. Que sí que m'agradaria destacar també, vull dir, perquè ho conec per proximitat també, potser és dels que conec més, no?
Sí.
Dels que parlem avui, però és veritat que hi ha una cosa que desconec si passa a altres forns dels que has anomenat, però, per exemple, ens hem acostumat que hi ha d'haver de tot sempre, a les botigues en general, no? Jo crec que una cosa que ens ha de fer confiar en un forn, en un establiment, és que digui, no, doncs mira, és que d'això en tinc els dimarts i els dimecres.
Exacte.
Perquè és el dia que em faig.
Sí.
No n'hi ha de sempre, no ho tinc congelat i després ho trec, sinó n'hi ha tal dia. I quan s'ha acabat, s'ha acabat.
Exacte.
No?
I quan toca més cada cosa, com ara que dèiem, la coca amb cireres o quan en són els panetones, però en el tema del pa, si tens tantíssimes varietats, també va bé que reparteixis, no? Perquè si no, si cada dia tens mil i una opció, al final potser és una bogeria.
És una cosa que com a consumidors també hem d'aprendre a mirar, no? Allò, bueno, hem de tenir en compte.
També fidelitzes, d'aquesta manera.
Clar,
Ostres, els dimecres me'n vaig allà a Font Sisteré perquè tenen... Fantàstic, em sembla molt bé.
I ells fan a més cursos de pa, tallers de pa, que això també jo crec que... Ho deies tu ara, la
educació.
Educació.
Sí.
Doncs això, petits i grans, no?
També hauríem de passar-hi tots, perquè fer pa no és difícil, però tampoc és fàcil, té el seu misteri, té els seus punts, evidentment influeix molts factors, que a casa no tens, no?, totes les condicions, sobretot climatològiques i de maquinària, sobretot a l'hora de fermentar, a l'hora de coure, no tens un forn com poden tenir totes aquestes fleques. De fet, la per mi, l'element diferencial de la gran majoria de llistat de fleques que ens ha recomanat la gent és, com dèiem, que són fons artesans i la majoria són fons de llenya. Mm-hmm. Evidentment, a casa no en tenim.
No, algú hi haurà.
Potser però... sí, algú té la gran sort de tenir una casa, no? Un mas, tal, amb el seu forn antic de llenya i que ho pugui fer, però, clar, a casa no podrem tenir mai el mateix resultat. No. Però bueno, la part aquesta educativa, no? d'aprendre a fer bon pa, també
és
està molt bé.
És interessant.
Potser bé, no?
Podem anar a fer un dia curset.
Podem preguntar.
Parlarem amb
podem
ells.
Podem venir? Estaria bé. Ens anem una miqueta més cap a interior. El forn de Nulles, també fleca centenària,
fantàstic,
de pa artesà tradicional. Que dèiem, forn de pedra, alimentat amb llenya. Ja són diverses generacions el que porten el negoci. Des del 2009 el regenten la Yolanda i el Jordi, juntament amb altres treballadors, com no. I a més que la gràcia del forn de Nulles, a part del boníssim pa que tenen, és que han sabut mantenir aquesta part tradicional de fer el pa com sempre s'ha fet, amb un punt d'innovació.
Sí.
I és sempre... van provant coses noves. I l'any passat ja van fer, crec que va ser l'any passat, el croissant de calçot, i aquest any jo crec que l'han encertat encara més amb el pa de calçot,
uh-huh.
Que a més és molt vistós, ho veus de color verd, no?, quan obres la molla. Bueno, és molt diferent, també fa gràcia perquè és ara el moment, no?, de les calçotades, però també és interessant veure que les noves generacions aporten aquest, no?, aquesta
bueno, sí, sí, sí.
Modernitat a un forn tan centenari, tan tradicional com el forn de Nulles. A la Pobla Montornès trobem el forn Virgili, 90 anys, 3 generacions. A més, també amb un munt de varietat, coques típiques de ceba, de llardons, ara que també d'aquí poquet tindrem
sí.
Dijous gras i vindrà el Carnestoltes. L'especialitat de la casa és la coca de l'avi Àngel, que està formada per més de 30 ingredients naturals.
Carai!
Compte, compte.
Ara tinc curiositat.
Sí.
I a més, Montornès, dius?
Exactament, sí. Molt recomanable anar a primeríssima hora. Obren, excepte 2 dies a la setmana, que crec que és dissabte i no sé si dimecres, a les 8, la resta de dies obren a les 7 del matí. Si no hi vas a primera hora, moltes vegades te quedaràs sense res. És un forn petitó, al poble de Montornès, enmig del poble, i si tu vols... ser dels que t'assegures el pa, has d'anar a primera hora.
Doncs si és el matiner, és matiner.
Compten, a més, amb el carnet d'artesà alimentari otorgat per la Generalitat, és a dir, també se'ls hi reconeix aquest bon fer. Un altre forn, ens anem a Riudecanyes, a Cal Figuet, també amb més de 115 anys de història, continua més elaborant els seus productes de forma artesanal, en forn de llenya, que dèiem, és la nota predominant de totes aquestes fleques, i també hi han anat, evidentment, incorporant noves tecnologies. A banda del pa, jo també destacaria, i per això anem dient diferents cosetes, les canyes ensucrades mítiques ja de Cal Figuet de Riu de Canyes. És una canya feta amb farina, a més, ensucrada, i la veritat és que triomfen bastant. Qui vagi a Riu de Canyes ja ho sap, a Cal Figuet. Què més? El Vendrell. Tenim a Cal Badejo. Compte, perquè aquí estem parlant d'un forn, carrer del Peix del Vendrell, del 1793. 225 canyets. Déu-n'hi-do, Establiment reconegut també per la Generalitat. 8 generacions. I com a curiositat, Cal Badejo és un mot que se'ls ha mantingut després de molt temps, perquè anys enrere estan davant de l'església,
sí.
I anys enrere, en un funeral on hi havia molta gent, suposo que devia ser un moment que la gent tenia gana, i el mateix forn, la mateixa fleca, els hi va oferir algo de menjar, i el que tenien en aquell moment era bacallà. Bacallà, en molts municipis, també la paraula bacallà, anys enrere se deia badejo.
Ah.
I aquest forn se'ls ha quedat Cal Badejo.
Mira tu,
del Vendrell.
Que aprenem sí. coses sempre amb aquest noi, de veritat.
I després, doncs, també ens van destacar el forn Sants de Vilaseca, el forn Cristina Miró a la Serra d'Almos, etc, etc, etc.
Déu-n'hi-do, quina llista.
No està malament, eh?
Molt lluïda, m'agrada
no
això. M'agrada veure que...
Jo m'ho he passat molt bé veient que la gent, ostres, recomanava llocs que fins i tot jo alguns no coneixia, i penso, s'ha d'anar a provar tots aquests pans, a la que pugui, els que no conec.
Sí, jo també, Jo també, que a més a mi m'agrada molt fer la ruta i anar a comprar i anar a mirar fons. A més, quina meravella, quan veig un forn i veig cua, Un fòrum de veritat, perquè a Nulles pràcticament sempre que hi vas...
No? Jo no hi he estat encara a Nulles. Doncs sí, he provat pa d'ells, perquè sé de llocs que
el tenen.
Són proveïdors de restaurants, i he provat el pa del forn de Nulles, però encara no hi puc anar a l'establiment, i és un dels que m'agradaria anar per així ja conèixer-los de primera mà.
Doncs vés-hi. A mi, jo és que et dic, fa tan goig quan veig cua a la gent per anar al forn a comprar pa. Sí, senyor, molt bé, així m'agrada. I s'ha de matinar per anar a comprar. Que és meravellós anar a aixecar-te aviat i anar a buscar pa.
És que és el que toca.
Fantàstic. Molt bé, doncs bon pa avui al programa, Albert, mil gràcies. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
La setmana vinent més i millor.
Això espero.
Vagi bé.
Migdia COPE a Tarragona amb Mònica Carrasco.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿La mejor calzotada? La de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Ens quedem pràcticament només 3 minuts per arribar a les 2. Els fem servir per repassar el més destacat aquesta hora a les comarques de Tarragona. El govern central assegura que el segellament dels pous del magatzem de gas submarí del Castor s'ha de fer de manera immediata i que es tracta d'una operació tècnicament complexa però sense risc. Ho ha dit en una visita al Delta aquest dilluns la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Rivera. L'escoltem.
No, yo creo que sellar los pozos no tienen riesgos. Una operación técnicamente compleja, pero no tienen riesgos. Si se hace bien, evidentemente. Otra cosa es el desmantelamiento de todas las instalaciones y de todas las infraestructuras submarinas y superficiales. Y eso, pues, hay que ver hasta dónde o hasta dónde en la parte submarina basta con el taponamiento definitivo en lugar de desmontar lo que hay y de qué manera se pueden ir secuenciando las distintas fases y se puede ir cubriendo todo ese proceso con cuidado. Y en estos momentos lo que tenemos claro es que hay que acometer cuanto antes ese taponamiento definitivo.
I avui llegim al Tarragona Digital, ho confirma aquesta hora també l'Agència Catalana de Notícies. L'arquebisbat de Tarragona va enviar informacions al Vaticà sobre dos capellans perquè investigués presumptes casos de pederàstia. Els religiosos que encara estan en actiu haurien estat denunciats per suposats abusos. Entre tots casos, l'arquebisbat va activar el protocol establert en què s'atén la suposada víctima i amb un advocat es determina si hi ha delicte civil o no. També elaboren un informe que s'envia al Vaticà, que és que acaba dictaminant com es resol la qüestió. Segons l'arquebisbat, els dos processos van quedar arxivats per la Santa Seu. I destacat avui també que els treballadors del Reus Deportiu podrien denunciar el club si no cobren les nòmines. Fa 5 mesos que no cobren i diuen que la situació és ja crítica. Acabem en trànsit. Aquest matí ha mort un motorista en xocar amb un camió a l'avinguda Constantí de Reus. El camioner hauria fet una maniobra indeguda girant a l'esquerra. I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, està tallada la calçada a Gandesa, la T334, i també la TV-3531 a Horta de Sant Joan.
Anem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda d'avui i ja mirant a demà. Carolina Pons, bona tarda.
Bona tarda. Avui a Tarragona predominen els cels poc ennuvolats, fins i tot serens. Les temperatures pugen, veurem 20 graus a Tortosa, 17 a Reus, 16 a Gandesa i 15 al Vendrell i Tarragona, quan a les mínimes s'han registrat 3 graus a Reus i al Vendrell. Avui bufa vent de component oest fluix. Per demà dimecres predominaran també els cels poc ennuvolats o clars, amb alguns intervals de núvols baixos durant el dia. Hi haurà banc de boira matinals en zones de l'interior. Les temperatures mínimes també pujaran. Veurem mínimes de 5 graus a Tarragona i Reus, 6 al Vendrell i Gandesa i 8 a Tortosa. Quan a les màximes pocs canvis, la màxima estarà a Tortosa amb 19 graus. Demà bufarà vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Amb això acabem. Els deixo ja amb les notícies. Ens retrobem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Vagi bé.